A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Bona tarda. Comença la calaixera de l'òpera a Ràdio Ciutat de Tarragona. Sigueu benvinguts i benvingudes. En una ocasió, la mezzosoprano Cecilia Bartoli va dir: «La gent necessita sortir de la vida quotidiana. Un lloc on pot aïllar-se de tot és l'òpera». Ai, l'òpera, l'òpera. Aquest és un gènere musical teatral que fa que alguns se'ls exalti el cor i altres, en canvi, els fa rufar el nas perquè el creuen elitista, conservador, desfassat, antic i, en general, un pal. Aquests darrers se'ls pot convèncer i segur que, si ens hi posem, els podrem demostrar que coneixem més àries d'òpera de la que es pensen. Però, com deia Richard Gere, aquella pel·li tan famosa, Pretty Woman, la reacció de la gent quan veu una òpera per primer cop és espectacular. O els encanta o els horroritza. Si els encanta, serà per sempre. I si no, poden aprendre a apreciar-la, però mai els arribarà al cor. Si ens hem de posar exquisits i acadèmics, a veure, què és una òpera? Quina seria la seva definició? Doncs bé, la paraula òpera, de l'italià opera, que significa obra musical, és un gènere de música teatral en el que una acció escènica es canta amb un acompanyament instrumental. Les representacions acostumen a oferir-se als teatres d'òpera que sovint formen un circuit artístic i que reuneixen en un mateix edifici història, tradició i prestigi, com per exemple l'Òpera Reial de Versalles i l'Òpera de París, l'Escala de Milà, que possiblement és el més prestigiós d'Europa, l'Òpera House de Sydney, Austràlia, la Royal Opera House de Londres, l'Òpera House d'Oslo, el Metropolitan Opera House de Nova York, l'Òpera Estatal de Viena i, com no, el Teatre Real de Madrid i el Liceu de Barcelona. Sigui com sigui, l'òpera forma part de la tradició de la música clàssica europea i occidental, amb una llarga tradició que abasta més de 400 anys d'història. Quin és el secret de la seva pervivència com a gènere i que a hores d'ara fa que hi hagi un públic tan nombrós a tot el món que segueixi sortint a compte posar en escena una òpera? Tasca gens senzilla ni barata, tot sigui dit de pas. Doncs bé, el seu secret és que uneix en un sol acte diferents aspectes que només en una òpera es poden trobar junts. És que l'òpera mola molt. A saber, la música, amb orquestra, solistes, cor, director, la poesia a través del llibret, les arts escèniques, en especial l'actuació, el ballet i la dansa, les arts escenogràfiques, pintura, arts plàstiques, decoració, arquitectura, la il·luminació i els efectes escènics, el maquillatge i els vestuaris, i sobretot, i per damunt de tot, l'art, la tècnica vocal i el talent dels artistes que han d'interpretar l'obra. Els cantants, diferenciats per timbres i amplades de veu en distintes tessitures. Per a ells, baix, baríton i tenor. Per a elles, contralt, mezzosoprano i soprano. A banda, també hi ha contratenors i veus blanques, que són les dels infants. De mica en mica, al llarg dels podcasts que vindran, anirem desgranant tots aquests conceptes. No us espanteu el primer dia. Per tant, tal i com havíem quedat, l'òpera és una representació completament acompanyada per la música, tant en les seves parts cantades, les àries, com en els recitatius. De fet, la pròpia paraula òpera ja suggereix que és un gènere que combina les arts del cant, coral i solista, la declamació, la interpretació musical, l'actuació i la dansa en un sol espectacle escènic, fet que el converteix en el més complet que puguem veure representat al damunt d'un escenari. Thank you. Els entesos consideren que Dafne, de Jacopo Peri, va ser la primera composició que es pot considerar una òpera en el sentit com l'entenem avui. Va ser escrita l'any 1597 sota la magnífica influència d'un cercle elitista de literats humanistes florentins coneguts com la Camerata di Bardi, els quals van voler reviure a Dafne, la tragèdia grega clàssica emmarcada de ple en el moviment que coneixem com el Renaixement. Doncs bé, els membres de la Camerata consideraven que les parts corals de les tragèdies gregues originalment es cantaven i, per tant, l'òpera aleshores va ser concebuda com una forma de restaurar aquesta situació. Dafne es va representar per primer cop l'any 1599 al Palau Pitti de Florència. La llàstima és que aquesta obra es va perdre i, per tant, no hi ha cap representació més o menys actual per escoltar-la. De la que sí se'n coneix la música i el llibret és de la següent, Euridice, de la que escoltem un petit fragment de l'ària Tu dormi, els dolce sono, interpretat per la soprano Ellen Hargis. Ara bé, l'honor de ser la primera òpera que fins i tot encara avui es representa regularment li correspon a l'Orfeo de Claudio Monteverdi, composta per la cort de Màntua el 1607. Ben aviat es va veure que l'òpera com a gènere no estava pas creada per romandre confinada a les audiències cortesanes. Per tant, la idea d'una temporada d'òpera finançada a través de la venda d'entrades entre el públic va sorgir a Venècia el 1637. Monteverdi, que s'havia instal·lat a Venècia, va compondre les seves primeres òperes Il ritorno d'Ulisse in patria i L'incoraggione d'Epopea per al teatre venecià de la dècada de 1640. El seu principal fan, que era Francesco Cavalli, va col·laborar de forma entusiasta en la propagació de l'òpera a Itàlia. En aquelles primeres òperes barroques, la comèdia es combinava amb elements tràgics en una mena de mescla que va confondre i ofendre fins i tot algunes sensibilitats educades, de forma que va aparèixer així el primer dels successius moviments reformistes de l'òpera, encapçalat en aquesta ocasió per l'Acadèmia Arcadiana de Venècia i el seu poeta Metastasio, els llibres del qual van ajudar a forjar el gènere de l'òpera sèria, en contraposició a l'òpera de l'època barroca que seria coneguda com a òpera buffa.
Òpera della grande buffa.
Voglio fare la buona pasta,
voglio fare la buona pizza,
preferio fare la buona pasta,
preferio fare la buona pizza,
la buona pizza, la buona pizza.
Per fare la buona pasta, bisogna
sogno la parità.
Per fare la buona pizza anche bisogno la farina.
Per fare la buona pasta anche bisogno l'acqua.
Per fare la buona pizza bisogno l'acqua dal robinetto, il robinetto dalla cucina.
Un pizzicato di sale,
un fifrelino di pepe.
Voglio ma non troppo,
un formaggio di gorgonzola,
parmigiano raspato,
un pezzo di mozzarella.
Bé, segur que heu reconegut aquests fragments tipus popurri de dues òperes de Mozart, La flauta màgica per un cantó i ja l'acabament Les noces de Figaro. Només que amb la lletra canviada, perquè de fet La flauta màgica és una òpera en alemany i aquí cantaven en italià, bueno, cantaven en italià. I d'aquesta forma la feien encara més bufa. Bé, de fet era només un divertimento. Doncs bé, per on anàvem? L'òpera sèria va ser elevada de to i estilitzada en la seva forma amb recitatius i llargues àries anomenades da capo, el que donava peu als cantants a demostrar el seu virtuosisme en filigranes vocals rebuscades que els van convertir en autèntiques estrelles del seu temps. Els rols d'herois s'escrivien per a veus de castrato i alguns d'ells, com Senesecio o Farinelli, triomfaven a tota Europa. De fet, Farinelli, que es deia Carlo Broschi, va ser el cantant més famós del segle XVIII. Bé, aquesta soprano és Bibica Genoux, amb un petit fragment només d'una composició de Riccardo Broschi, que era el germà, precisament, de Carlo Broschi, i l'àrea es diu Qual guerriero in campo armato. Potser coneixeu i recordeu una famosa pel·lícula de Gerard Corbiot, que es diu Farinelli il castrato, en la que s'explica d'una forma força sui generis i sense massa fonament històric la vida de Farinelli, el renom de Carlo Broschi i les trifulques amb el seu germà Riccardo, amb un altre compositor de l'època, Nicola Porpora, i amb el mateix Händel. El fonamental de la peli és com es va recrear la veu de Farinelli, del qual evidentment no es té cap registre. Els productors de la pel·lícula ho van fer mesclant la veu de la soprano Eva Malas-Gotlewska i el contratenor Derek Lee Ragin, gravades per separat i després mesclades digitalment. El resultat es creu que pot acostar-se a com era la veu d'un castrato, que conservava la veu blanca i lleugera d'un nen amb la potència pulmonar i el fiato d'un home adult. Aquesta ocasió hem escoltat, com us deia, aquest fragment de Qual guerriero in campo armato, obra de Riccardo Broschi, amb la veu de la soprano Bibica Genoux. L'òpera italiana va fixar l'estàndard barroc. Els llibrets italians van ser la norma i fins i tot tot un compositor alemany com Händel es va trobar escrivint per a audiències londinenques. Els llibrets italians van continuar dominant el període clàssic amb grans òperes de Mozart, qui va escriure a Viena gairebé 100 anys després. Els principals compositors d'òpera nadius italians van ser, entre d'altres, Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Nicola Porpora. L'òpera sèria, doncs, va decantar-se pels ornaments vocals i les filigranes que havien de fer els cantants i l'ús de l'espectacle com a ornament de la puresa i la unitat dramàtica que existeix tot aquest drama. En canvi, Christoph Gluck va ser el compositor que va intentar gestar una bella simplicitat, cosa que es pot apreciar en les seves òperes reformades, on les línies vocals sense virtuosismes estan recolzades per harmonies simples i una presència orquestral més rica de l'habitual. Orfeo et Euridice n'és un bon exemple. Escolteu quina senzillesa, però al mateix temps també quina puresa. Veieu quina diferència, de quina netedat, quina diferència amb la rebuscamenta i la giragonsa vocal que escoltàvem abans amb la Bibi que jo no, doncs aquest cas és Philippe Jerusky, amb aquesta obra de Gluck, Orfeo Euridice, i l'ària es diu Què faró sense Euridice? Les reformes de Gluck van tenir un enorme ressò en la història de l'òpera. Weber, Mozart, Wagner, en particular, es van deixar influir per les seves idees. Mozart va combinar el drama amb l'harmonia, la melodia i el contrapunt per posar una sèrie d'òperes còmiques, especialment la Nozze de Figaro, a la flauta màgica, a Don Giovanni, a Così fan tutte, que encara avui estan entre les més populars i estimades del repertori habitual. El moviment operístic del bel canto va florir a principis del segle XIX. El podem trobar a les òperes de Rossini, de Bellini, de Donizetti, de Pacini i de molts d'altres. El seu significat ens porta a pensar en el cantar bonic, bel canto. Les línies belcantistes són florides i complicades i requereixen per part dels cantants una gran agilitat i control del to. De fet, dins del bel canto, l'estil més directe i massís i potent va ser el que va popularitzar Giuseppe Verdi, començant amb la seva òpera bíblica Nabucco. De fet, les òperes de Verdi ressonaven amb el creixent esperit d'un nacionalisme italià de l'època postnapoleònica i ràpidament es va convertir en una icona del moviment patriòtic. Recordeu aquell Va pensiero de Nabucco? va Pensiero de Nabucco, de Verdi, sota la direcció de Riccardo Muti. Els primers anys de la dècada de 1850, Verdi va produir tres òperes més, Rigoletto, Il Trovatore i La Traviata. Però va seguir desenvolupant el seu estil amb altres obres enormes, com Don Carlo, i les dues obres inspirades en textos de Shakespeare, Otello i Falstaff, puntals bàsics de l'òpera romàntica italiana del segle XIX. Després de Verdi, un altre estil ple de melodrama i sentimentalisme va sorgir a Itàlia, el verisme, estil introduït per Pietro Mascagni amb la seva Cavalleria Rusticana i Ruggero Leoncavallo amb Il Pagliacci, obres, per cert, que es representen sempre juntes, una rere l'altra en la mateixa sessió d'òpera. El verisme va arribar a dominar els escenaris mundials d'òpera amb obres tan immensament conegudes i representades com Tosca, Madame Butterfly o La Bohème de Giacomo Puccini, només per esventar-ne algunes, perquè n'hi ha moltíssimes. Es tracta de grans produccions amb personatges esquinçats per les emocions humanes més salvatges: la passió, la solitud, l'enamorament, la pèrdua, la pena, l'alegria, el que ve a ser la vida mateixa, vaja, i amb grans personatges femenins com a protagonistes, almenys en les tres òperes que us comentava. A veure què us sembla aquest vici d'arte que interpreta Montserrat Caballé a Tosca, de Puccini. Al mateix temps que Verdi triomfava a Itàlia amb les seves òperes, d'això fa una mica més de 200 anys, a Alemanya, un altre gran compositor posava en veredicte al públic les seves enormes òperes, Richard Wagner. Va ser, sens dubte, la figura més significativa del seu moviment, un autèntic revolucionari, un compositor enorme, a què li importava literalment un rave si a la gent li agradaven o no les seves immenses composicions. Per això va ser tan bo, i per això va assentar les bases d'una òpera completament diferent, formada per leitmotivs. En parlarem, no patiu, en parlarem de què són els leitmotivs i com funcionen. Si us dic Tristan i Isolde, Tannhäuser, l'Anell dels Nibelungs, Parsifal, la Valquíria, Lohengrin, segur que molts d'aquests noms us sonaran a mitologia germànica. No us equivoqueu. Veureu que al darrere d'aquestes històries, Wagner va compondre una música extraordinàriament rica, increïble, i en parlarem. Ara, això ha sigut només un tastet petit i seleccionat especialment per tancar el podcast d'avui, un fragment de la cavalcada de les Valquíries de la Valquíria. L'òpera, amb els seus més de 400 anys d'història, és una immensa calaixera d'estils, compositors, composicions, cantants, obres. Remenar dins els calaixos d'aquesta calaixera vol dir anar-hi trobant a Rossini, a Puccini, a Donizetti, a Bellini, a Verdi, a von Weber, a Bizet, a Strauss, a Mozart, fins i tot a Beethoven, que va escriure una única òpera. Ah, amics, però quina òpera! I quines veus! La Callas, la Cavalier, el Pavarotti, la Netrebko, la Tebaldi, el De Mònaco, el Lanza, el Kaufmann. Tenim tant per parlar, per escoltar, per gaudir. I quines ganes d'obrir-la de nou. Explicar-vos la història de l'òpera amb encara no mitja hora és tot un repte, és que això no està pagat, ja us ho dic ara. Però us hem acompanyat amb molt de gust el Toni García, que us ha parlat, Rosa Pros. Fins a la propera calaixera.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.